Bon dia, bon diumenge 16 de juny. Nosaltres... Vaig a recuperar la capçalera.
No,
de...
Aina, no.
Sí, ara,
no
ara m'ha fet
això.
Com un remember.
No.
A veure si me'n recordo.
No, clar que te'n recordes, si no fem res més que fer això i cantar.
Però si fèiem, fa molt que no la diem.
Com que no? Però te la saps de memòria. És com anar en bicicleta, això no s'oblida.
Però com que ara hem parlat d'això, ja és diferent. Per tant, ara és com un joc. Bon dia, bon diumenge d'aquest 16 de juny. Nosaltres tornem a ser aquí al Penedès cap de setmana i com sempre és un plaer despertar-nos amb tots nosaltres i amb totes les persones que han de passar avui per aquí, pels estudis de Ràdio Vilafranca.
Molt bé, Aina Soler.
Fas dies, sense fer-ho.
Bueno, pots fer-ho a casa teva. Quan t'avorreixis, tu quan t'estàs dutxant, jo em sento inútil, quan m'estic dutxant, perquè només m'estic netejant i mi saps que dutxar-me no és que em faci especial il·lusió. Tu et poses coses per entretendre't mentre et dutxes?
Saps què passa? Jo, mira...
Vas tenir aquesta etapa?
T'explicaré dos exemples. Abans, quan l'aigua no se m'acabava, jo em posava música i feia uns bailoteos i uns shows. Ara s'ha d'anar per feina. No tinc temps a avorrir-me.
Però ara que ve l'estiu, ja podria ser que et pots dutxar més amb aigua més tèbia, pots allargar les dutxes...
Sí, però ja he agafat el ritme. Ara em dutxo ràpid. Sóc una persona d'aquestes que es dutxa ràpid.
És que a mi també em passa això. Però perquè sento que estic perdent el temps. Perquè no, com que no m'agrada rentar-me,
a mi
m'agrada ser bruta. No m'agrada rentar-me.
L'altre dia em van dir que això era cosa de nois.
El què?
Que els nois es dutxen menys que les noies.
Pues,
i jo vaig dir...
Si la referència sóc jo, s'han
meva...
de dutxar molt poc, eh?
Sí.
Molt poc, eh?
A casa meva, la persona masculina es dutxa cada dia.
A casa meva, la persona masculina no es dutxa cada dia, però es dutxa amb molta més abundància que jo. Ell pensa que va al gimnàs i es dutxa. Jo vaig al gimnàs sí. I no em dutxo.
Ell cada dia, al matí, i si un dia està molt suat, dos vegades.
Dos vegades en un dia, eh?
En un dia.
Això cabell és el que faig tot, jo amb dues setmanes.
Cabell i tot.
Ai, no es pot ser tan net.
No, home, no, és que
dolent,
ja ho diuen.
Al final la pell et queda rascada, el cabell encrespat...
Ja diuen que és dolent. I a més, estem en sequera, s'ha d'estalviar. Encara estem en sequera.
No sé, ara l'actòmetre aquell que tenen a TV3, allò va pujant, que va augmentant els pantanos.
Vaig a dir un moment les seccions que tindrem avui.
Vinga, va.
I després, si d'allò,
seguim xerrant. A veure quina sorpresa ens planteges avui.
Avui tindrem primer de tot a la Mercè Casas amb la seva secció Salsa Rosa, que ens informarà de la informació que necessitem saber. Tot seguit, cuida't, l'Albert Pi ens portarà consells per tenir una vida més feliç i millor. Seguirem amb Quim Descobriment, on el Quim Mercè ens descobrirà cançons d'algun grup musical que segurament la Judit i jo desconeixem. Com és que diem jo en comptes de jo?
Això passa...
Ara ho corregiré.
Amb moltes coses.
Ara diré jo.
És que ara no m'estan...
Espera un segon, Ves-t'ho pensant i acabo. I acabarem el programa amb el Nil Coral i el Marc Martí amb la seva secció síndic de queixes que es queixaran d'algun tema. Ara és.
Doncs no, el de jo... trobo que jo dic coses... Mira,
jo dic coses...
Soc conscient de que les dic malament,
sí,
però me la suda.
Sí, som així.
I l'únic que, ho he explicat alguna vegada, l'únic que em falla dir bé, sense voler-ho, és el cognom de la Pilarín Vallès... A mi em costa molt dir el seu cognom de forma correcta, perquè com que va amb aquella I, que sembla que hagi de ser una ella...
És com Vallès.
Em fa pensar com que no sé dir la ella.
Sí.
Com Castells,
sí,
o Castells, doncs Pilarín Vallès sembla que no sàpigues dir-ho bé. Llavors, sempre que parlo d'ella, recordo que allò es diu així, no és que jo no sàpiga dir la ella.
Però Pilarín, com que només n'hi ha una, i
la
és Pilarín, icònica...
Ja.
Pilarín ja en tens prou. Jo ja no me la jugo.
Ja. No, pues, si has de fer el seu cognom és Pilarín Vallès. Passa que a mi això em fa una mica... Em tira enrere perquè com que no m'agrada la forma en què s'ha d'això.
Bueno, un saludo a la Pilarín.
Ja, sí, saludo a la
Pilarín. Fidel oient del Penedès de setmana. I comencem amb la capçalera.
Una nena supermona, és gent és fàcil de portar, la més estreta...
Els diumenges al matí comencen amb alegria i entusiasme perquè la Mercè Casas ens posarà al dia de tota la informació que necessitem saber al Penedès cap de setmana i a tot arreu. Bon dia, Mercè, com estàs?
Bon dia. Doncs mira, venia una mica cansada, ara t'ho estava dient.
Sí, és que...
Però quan arribo aquí em poso davant del micròfon...
Són dates complicades, eh?
Sí, cansanci acumulat, però bueno, tot ho farem. Ens sortirem de tot.
Cada
tot anirà bé.
Cada any ens sortim.
I tant, i aquí estem una altra vegada.
I tornes a començar i ja està.
Ara no sé quant temps fa que vinc aquí amb vosaltres a passar els diumenges.
Ai, doncs...
Perquè quan has dit cada any ho passem...
És que tu estaves des dels inicis, d'alguna manera. Perquè feies allò per telèfon, que era divertidíssim.
Era, bueno, una cosa, m'ho passava de bé des d'allà a casa, que no ho sentia, estava amb el mòbil així.
Era per tables.
No, però sí, exacte. Allà, sí, s'aprenien moltes coses.
El Joan t'està mirant molt malament.
Per què? Allà ens vam conèixer. Bueno, no ens coneixíem, no et posava cara. Però t'escoltava.
No, però ara ens agrada més tenir-te aquí.
Ai,
per
sí.
Això, jo crec que des dels inicis.
Sí. Recordo que allò era un gener, però ara no et sabria dir si 2022...
Fa dos anys i algo. O sigui, ja estem anant cap al tercer.
Devia ser de gener 2022. O post-Covid. No ho sé.
Pues 22 ja era post-Covid.
Sí, bueno, 21 volia dir.
22... Ja ho buscarem.
Sí, perquè jo aquí amb la meva hemeroteca de guions ho tinc tot apuntat.
Te'ls guardes?
Sí, el Drive.
Això
fins
és...
que un dia ja no tingui més espai i ho hagi de borrar.
És arxiu Penedès cap de setmana, eh?
Sí.
Si mai fan una exposició sobre nosaltres,
doncs
necessitaran
mira,
això.
Aquí tenim molta informació. La meitat de tot el que surt aquí no s'ha acabat dient per antena perquè mai ens dona temps de comentar-ho tot. Però sí, déu-n'hi-do. Hi ha matèria.
22.
Gener del 2022 vaig començar. I vosaltres, el programa?
També.
Ah, sí?
Sí.
Jo em pensava que em vaig incorporar
no,
una mica més.
No, vam comptar amb tu des del principi.
Ai, que... Que bonic. Hem de fer una festa, algun dia.
Ja, fa dos anys i mig que ho diem. I mira...
Les colònies...
Ves.
Sopar d'empresa.
Sí.
No? Això és com una petita empresa. Una petita gran família.
Ens donem una panera.
És veritat. Ja, poc se'n parla.
De la panera.
És veritat.
Res,
sí, jo crec que podem començar, perquè avui s'ha de parlar d'un tema que jo en tinc moltes ganes. Perquè d'aquesta persona en parlem sovint aquí, el Penedès cap de setmana. Oh, sorpresa, qui serà? Però aquesta vegada tenim informació de primeríssima mà.
Sí.
Llavors això encara és més emocionant.
Ai, explica'ns.
A veure...
Cada cop més a prop.
No sé, amiga seva. L'altre dia l'Aina obre el grup de Salsa Rosa. Compartim un grup de WhatsApp. No hi parlem gaire, però de tant en tant s'envien coses per allà.
Diem, avui ens veiem.
Demà gravem a les 6. No, que al final seran dos okay. quarts.
Diumenge en directe.
Bueno, ja. Sort que no estem atents, eh? La qüestió és que l'altre dia l'Aina envia una foto
sí.
de la Laura Escanés.
Correcte.
Que jo el primer que et volia preguntar és, d'on vas tu fer aquella foto? Bueno, no la vas fer tu, d'on vas treure aquella captura?
Del seu perfil.
Ella mateixa va compartir aquesta foto.
I va penjar un carrusel.
Carrusel.
Un carrusel. Quan va acabar de gravar La Travessa, que era com una mena de recull. De la gent de La Travessa. Això ho van penjar el dia 1 de juny. Ja fa uns dies.
Vale.
Passa que, a posterior, s'ha sabut que, durant la gravació de La Travessa... Espera't, digue-ho tu. Bueno, ja ho vam dir, no? O no ho vam dir?
És que no ho tinc clar, crec que no. Just ens va enganxar que nosaltres, el diumenge que vam parlar del Pau Joan Miquel, encara no se sabia massa
això
que explicarem ara.
Doncs digues tu l'exclusiva.
Vale, l'exclusiva...
Que ja no és exclusiva.
Però que per nosaltres
el
sí.
El Penedès sí.
Perquè quan arribem el diumenge, traiem l'exclusiva.
Ja s'ha dit tot.
És que la Laura Escanés està... La tenim il·lusionada. I coneixem a l'Afortunat.
La Mercè coneix a l'Afortunat.
Que jo vull recordar a la nostra audiència que quan es va començar a rodar La Travessa, jo vaig dir, conec un noi que està al programa... que és càmera. I ja m'aniré fixant amb si penja alguna story o alguna coseta.
Sí, sí.
Doncs resulta que aquest noi té molt a dir.
Bueno. Pocs stories s'han penjat.
Pocs stories.
Perquè Jo la captura la vaig fer perquè el que no surti d'aquí, que és la nostra font d'informació principal, van donar pistes. Perquè ja se sabia això, se sabia que era un càmera de 26 anys. I ells, a més, van dir... I nosaltres el coneixem i el seguim a Instagram tots tres. Què va fer l'Aina? Va anar a buscar el carrusel.
Carrusel?
Va entrar a totes les persones que jo havia etiquetades. Bueno, no vaig entrar a totes perquè vaig descartar a les, que, les noies i les, els que jo creia que tenien més de 26 anys. I em va quedar només un noi.
Una foto.
Molt difícil no va ser. Miquel Alors, que cada dia va creixent de seguidors. Perquè, clar, la gent ja ho va sabent que és ell. I posa, 26 anys, documentalista. Jo vaig anar a seguidos. Hi havia la Juliana, el Roger, que ara no m'està sortint.
Carandell.
Carandell. I la Marta Montaner. I la Mercè Casas.
És que és fort, eh? I ja està, fins
ja
aquí
està.
La...
I els hi vaig passar una captura dient, és aquest... No hi ha més.
No hi ha més. Ha de ser ell. Llavors a mi m'arriba aquesta foto i dic, vale, si l'Aina sap això és perquè ja és bastant oficial. I sí, efectivament. Clar, ara ja es pot dir el nom d'aquest noi. Quan van treure l'exclusiva Les Mamaratzis, que van explicar, anem a posar una mica de context. A Laura Escanes fins ara ha estat rodant La Travessa.
Bueno, no s'ha dit el nom, eh? Perquè tothom parla d'un càmera, un càmera... Ves que no l'haguem dit nosaltres en exclusiva el nom.
Ja no, hem... però...
Ens hem cridat. Està a internet, però no diuen el nom.
Sí, sí, sí. Ai, si busques diuen... a internet
per això va seguint,
el seu nom, i ja et surten tot de notícies relacionades amb aquest romans.
Ah, jo que em pensava que havia fet un treball d'investigació en profunditat.
S'ha fet aquest treball, perquè nosaltres ja fa dies que estem investigant, però ara ja s'ha destapat tot. I clar, Laura Fa té més altaveu que nosaltres. Sí. Llavors, què ha passat? Que Laura Escanes ha estat 21 dies rodant La Travessa, que és aquest programa, que s'ha fet la segona temporada després de molt d'èxit de... No sé quan es va estrenar la primera, l'any passat.
Sí.
O no fa ni un any.
Va ser octubre, tardor.
I durant aquest rodatge, que han sigut 21 dies de travessa amunt i avall, clar, l'equip s'uneix molt.
Clar. És l'efecte campaments.
I aquest noi, que l'Aina ha dit el nom, que sí, si busqueu internet també us apareixerà, que és el Miquel. Miquel.
Ah, Miquel.
Amb K, Alors, de 26 anys, que és operador de càmera d'aquest programa i d'altres programes de Catalunya Ràdio. Mm-hmm. No, jo el vaig conèixer. I diuen... Eh?
TV3
sí,
ens diuen.
Sí, Catalunya
Joan.
Ràdio.
Joan,
jo vaig conèixer Catalunya Ràdio.
Per un cotilleo que saps, no ens tallis.
De fet, el vaig conèixer fent les meves pràctiques del suplement.
El coneixes també tu, Joan.
Però sí, però tu... que ell... també treballa a Catalunya Ràdio.
La Mercè i ell es van conèixer a Catalunya Ràdio.
Només érem companys de feina, eh? Ja està. T'imagines ara que trec aquí
l'altre? Li has preguntat?
No, perquè no hi ha tanta confi.
Oh.
Tinc el seu WhatsApp, li podria preguntar.
Clar, digue-li, mira, que estic treballant en una secció de premsa rosa.
Pobre, deu estar atabalat.
I m'obliga. El truquem en directe. Miquel!
A més, o sigui, sí que... La gent del seu entorn diu això, que és un noi, perquè és veritat, és un noi molt reservat.
Ai, pobre.
Així que de primeres et sembla com molt tímid, molt discret, que vol passar bastant desapercebut i que fins ara era anònim. Llavors, no volien dir el nom d'ell per preservar una mica això, però clar, ja ha saltat a tot arreu i ara tothom ja el busca i sap qui és.
Amb nòvia, diuen, eh?
Amb nòvia. Relació oberta.
Ah.
Diuen que és un noi... I jo sí que és veritat que quan el vaig conèixer en aquells temps ja tenia, no sé si la relació oberta o no, però bueno, que es deia que li agradava anar fent, saps? I llavors sí que diuen que ara quan va conèixer la Laura ja tenia una relació de feia 2 anys, relació oberta, i que podria ser però que ja ho haguessin deixat amb la seva nòvia, ex-nòvia.
Aviam com avança, doncs.
Sabem també que van anar junts, la Laura i ell, a la gala final d'Eufòria, i que se'ls va veure passejant pel plató.
De compis,
sí. Que en cap moment van fer cap mena de mostra d'afecte ni de res, però que sí que es veia allà una bona sintonia i una cosa que feia pensar que eren més que companys de feina.
Escolta'm, portar-te el Liu a un esdeveniment...
Sí, perquè la Laura a la final d'Eufòria hi va anar perquè va sortir allà al mig explicant que a partir d'ara els divendres... La travessa es feia en directe, bueno, en directe per TV3, que fins ara només es podia veure a 3CAT.
Bueno,
i ell
va anar
per allà a acompanyar-la.
Bueno. Creus que la Laura Escanes, però, està preparada per una relació oberta?
O sigui, que ell tingui o hagi tingut una relació oberta o més d'una, clar, no vol dir que...
Per això. Però si al noi li agrada més habitual, aquest tipus de relacions, jo la Laura la veig... Sí que està en una era de...
Desenfreno.
Però és molt romàntica i molt intensa, la Laura.
Sí. De fet, ella mateixa... Perquè, clar, a tot això, aquest noi, com dèiem, ha treballat a TV3 amb aquest projecte de la travessa, però, anteriorment, ell ja estava posat en aquest mundillo a Catalunya Ràdio amb el Roger Escapa, al suplement, que és una productora que té el Roger Escapa. Llavors fan el programa allà. I ara el Roger Escapa ha estrenat un nou programa d'entrevistes... No sé si n'estàs al cas, sí. A 3CAT, que es diu l'Eclipsi. I, oh, sorpresa, una de les primeres convidades és Laura Escanes.
Ai.
Que llavors, clar, tot ja lliga.
Clar, li va dir Laura, a veure si vens a veure amb el programa. L'altra va dir, mira, ja que hi ets, et faig unes preguntes.
Llavors a mi m'ha fet gràcia. He mirat, no he acabat tota l'entrevista, perquè són uns 25 minuts o així. O sigui, és un format així bastant... d'entrevistes ràpides. I, bueno, és en un espai, és com un restaurant, un bar,
sí,
així de nit.
Crea una mica claustrofòbic, no?
Bueno, així tot fosc, sí. Amb diferents espais, i llavors a cada espai van tocant diferents temes. I m'ha fet gràcia imaginar-me la Laura responent tot el que li pregunta Roger Escapa amb la mirada del Miquel, perquè, clar, és un dels càmeres. Pensava, no sé si ha pogut condicionar o no tot el que diu en aquesta entrevista.
Que bo. Moltes influencers acaben... Bueno, moltes. Sí, déu-n'hi-do. Gent que és càmera. És un molt bon negoci. Perquè jo que porto xarxes d'un hotel, totes les influencers van amb els seus nòvios, que són els que fan els vídeos. I vídeos de qualitat, no?
Vale.
D'allò de...
O sigui que ja els feien abans de...
Exacte. Bueno, s'hi ha dedicat conjuntament, no ho sé. Però el nòvio és el videògraf.
Doncs potser tornem a tenir un altre cas.
La Laura és un molt bon negoci.
Hem de fer un estudi d'aquesta teoria.
Sí, ha fet aquí...
El que sí que... O sigui, quan li fan aquesta entrevista al Roger Escapa, diu que ara mateix ell li pregunta si està enamorada. I diu que no. Però, clar, no sabem quant de temps fa que es va gravar això. O sigui, que potser ara mateix la resposta ja seria una altra. Però sí que diu que quan s'enamora creu en l'amor per tota la vida. I que si mai torna a estar enamorada... i ho diu així com amb uns ullets, que bueno, ja se la veu, que li agradaria tornar-se a casar i a tenir fills.
Ai.
Llavors, clar, no sé, el Miquel com ho va reure, això.
Més fills, eh? Germanets per la Roma.
Germanets per la Roma. També em parla de la Roma. Explica que dormen juntes.
Això ho he sentit.
Que tot i que té 4 anys, que de petita no ho feia, i que ara, sí, comparteixen llit de matrimoni.
És que passa molt amb els divorciats, eh? Que com que estan sols,
clar,
diuen, pues dormim junts.
Una mica de companyia. Suposo que quan no hi ha la Roma dorm amb el Roc, que és el gos.
Sí.
I després no sabem
després
amb qui
tres.
Més dorm. No sabem qui l'acompanya més a les nits. També un dato interessant, que encara guarda l'anell de casada.
Molt bé.
Que diu que encara no sap què en farà, si se'l quedarà per ella, si potser més endavant li regala a la Roma. Així com...
Sí,
record.
Jo també guardaria aquestes coses.
I que és una etapa que li agrada recordar per les coses boniques. I sobretot, també remarca, que amb el Risto tenen una bona relació.
Ah, molt bé, aquesta informació la volíem saber de fa temps.
Diu que no són millors amics,
no.
Però que sobretot el tema de la Roma, de compartir, de tenir una filla en comú, és el que els fa anar bastant a la una.
Molt bé.
Sí. Interessant de saber.
Hmm.
I poca cosa més. Bueno... Explica coses, eh? Que de seguida, per exemple, també els va explicar amb els seus pares quan va començar amb el Risto, que hi tenia molta confiança i que de seguida ho van saber. Llavors, encara no sabem si els hi haurà explicat...
Aquest rotllete. Ah, bueno, ja ho deuen saber, si no.
Bueno, sí, exacte. Tampoc sabem què s'han fet d'en Pau Joan Miquel. Jo crec que, bueno, sí...
Que ha fitxat per la Dulceida.
Això ho vam comentar.
Això ho vam comentar.
Clar, en aquell moment estàvem una mica així, de si seguirien amb la Laura o no. Perquè és veritat que ara ja fa temps que estaven una mica cadascú per la seva banda.
És que jo segueixo defensant la meva teoria de que aquella referència a la seva generositat, anava cap a aquest noi.
És veritat. Sí que ho vas dir. I potser estaves en lo cierto.
És que aquí una té ull ja per aquestes coses.
Jo no la vaig veure venir aquesta del Pau Joan Miquel. La veritat és que era una parella que m'agradava. Però haig de dir que el Miquel encara m'agrada més. Tot i que quan vas passar la foto... És que el Miquel i el Pau Joan Miquel és veritat que també tenen una retirada.
Així morenets.
Ulls blaus, sí. Molt guapots, tots dos.
És una mica perfil Laura, perquè sí. L'Àlvaro també, morenet.
Sí, però l'Àlvaro... Bueno, poder pels ulls blaus. És que, clar, el Miquel i el Pau tenen uns ojazos els dos, com la Laura. Que quan vas passar la foto, sí que per uns moments vaig pensar, no sé si són parella o germans. Saps la teoria aquella d'aquella parelles... que semblen germans, de lo molt que s'assemblen.
Ai, sí.
De fet, hi ha comptes a Instagram que es diuen siblings or...
Ai, men meo.
Sí. Ah. I llavors tu has d'endevinar si la foto que veus, on hi surten dues parelles, són parella germans. O germans.
Quin cringe.
Sí, una miqueta. Però, bueno, bé.
És jo... que sí que tenen ojazos els dos, eh?
Sí, però veus, fixa't en aquesta foto.
És guapo aquest noi.
És guapo. Però això no et fa una mica de vibes?
Sí.
Que podrien ser germans.
Vibes de bros.
Sí. A més, així jovenets.
És que dos... sí, podria ser el seu germà petit. Mai hem vist. El seu germà no l'hem vist mai.
Bueno, jo crec que alguna foto de quan es van casar...
Sí?
És més petit que ella. No però sé. Sí, podria ser el seu germà, per exemple.
A mi em diuen ara que aquest noi és el germà.
I tu creus.
I m'ho crec.
Seguirem de prop aquesta relació... El Miquel sí que és veritat que aquesta vegada no ha publicat res de la travessa. Quan es va acabar la primera temporada sí que va fer un post d'agraïment on la Laura ja li va comentar amb uns emojis així amb uns cors i unes cares plorant. Aquesta vegada se n'ha mantingut al marge. No sabem si perquè no se'n parli o perquè no se n'han recordat.
Mercè, vols dir... algun titular abans de marxar, perquè no sembli que hem fet un programa especial Laura Escanes?
Home, sí, estaria bé comentar que també ja sabem el nom de la filla de la Dulceida. El vols dir tu?
Digue'l. Digue'l que no...
Serà ni més ni menys que la Ària Paul Domènech.
No Ària confondre amb Ària Stark.
Correcte. Clar, a mi suposo que com que m'agrada tant el personatge de l'Ària, és un nom que hi ha...
A mi m'agrada el personatge de l'Ària, per això és un nom que ha de ser per ella.
Ja. Yeah. Però com que és a mi, saps? Ja trenca una mica amb el... No, perquè l'Ària era mi grega, l'Ària Stark. Però sí creus... que és veritat que no sé ben bé d'on l'han tret.
Anava a dir, no crec que s'hagin inspirat amb això. A mi a vegades al TikTok em surten nombres vikingos i su significado. I Ària surt. No sé amb quina i, no me'n recordo.
Clar, també podria ser el diminutiu. D'Ariadna. Ària.
També.
Ariadna. Però no ho crec.
Haguessin dit que és Ariadna, no?
O sí. No ho sé amb què s'han inspirat.
Ja ens
sí que és veritat que jo conec algun Arià.
Ah, sí?
Sí.
Amb accent?
Sí.
Arià.
Clar, no sé si Ària també, si fos en català, el podria portar l'accent. Elles ho han posat sense.
Ària.
Ària.
Ària. Ja no fa diftong, deia el meu profe de català. Per tant, és esdrúixola, amb accent.
No sabem ben bé d'on l'han tret, però sabem que es dirà Ària.
Bueno, ja ens explicaran.
Sí, ja ens aniran comentant. Han estat també a la casa Inn, a l'Orceida, amb els seus looks, tota embarassada, molt guapa, molt contenta. I ara està ja, què vam dir, 4 o 5 mesos? Que naixeria com la filla de...
O més, no?
Ja, sí, vols dir?
Jo tiraria 5-6.
Jo recordo que l'Anabel Pantoja, quan vam explicar l'altre dia, estava de 4, i crec que anaven una mica seguides. Amb la Marta Rimbau,
doncs,
també. 4-5, posem. Sí. Sí, és que el temps passa molt ràpid, eh?
Ja començaran a parir totes de cop. Quina feinada que tindrem quan pareixin.
Ui, Mercè, exclusives, una darrere l'altra.
No pots fer vacances, tu?
Ai, calla, això serà l'estiu? No, ja serà més tard. L'estiu marxa uns dies. Bueno, deixeu marxar unes setmanetes.
Que no apareixi torni... ningú el juliol i
no,
l'agost.
No, prohibit. A partir del setembre.
Setembre ja fas un resum de qui ha parit.
Ah, sí que el farem. La porra també hem de recuperar.
Super, Mercè. Doncs ens tornem a veure i a escoltar la setmana que ve amb més informacions. Moltes gràcies.
A tu, adeu. A vosaltres. Adéu, adéu.
Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
Doncs seguim aquest diumenge tan fantàstic amb la companyia de... Què et passa?
Que allà el rellotge, a veure si poses
bé. Doncs seguim aquest matí de diumenge amb la companyia de l'Albert Pi a la seva secció de Cuida't, on cada setmana, no sé si ben bé si és cada setmana, cada X temps, cada quan es pot, cada quan tothom li va bé, el rebem i ens informem de coses que potser no sabríem si no fos per ell. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia. Què tal? Com esteu? Molt bé. Amb ganes d'estiu.
Amb ganes d'estiu.
Amb ganes d'estiu.
Sí. Tu consideres que estem a estiu ja?
Jo, pel clima, jo crec que sí.
Sí, però no para de ploure, jo estic fins als pebrots.
Ja, de veritat.
Jo encara no m'he posat pantalons curts, eh?
No?
No.
És... Jo fa 3 setmanes que vaig guardar tota la roba llarga.
Jo, la part de dalt. Però la part de baix, més que res, que no sé on estan els pantalons.
Això és mandra.
No, del canvi d'armari, tot això
no
és un rotllo.
No sé on estan, no sé on estan.
La gent rica no ha de fer canvi d'armari, entenc, perquè té espai per tot. Per totes les estacions
mai
de l'any.
Mai havia hagut de fer canvi d'armari.
Ah, perquè tu saps que...
No, però sempre he tingut armaris grans.
Sí, sempre he tingut armaris grans.
Però ara, clar, com que tinc roba a casa meva mare, roba a casa meva, roba amb caixes, amb maletes...
Aquí a la ràdio, al calaix, o sigui...
No, sé on estan els pantalons curts.
Bueno, doncs bé, si els vas trobant abans que s'acabi l'estiu.
Sí.
En fi. Bueno, avui, Albert, no és que jo m'hagi preparat res, perquè jo de normal preparar no és el meu fort, però l'altre dia amb l'Aina ens vam enterar, potser també per altres mitjans, que els castellers de Vilafranca, sí, des de fa poc, han implementat, no sé si es diu implementat, però la qüestió és que fan sessions mensuals de psicologia.
Ah, sí.
Ve un cop al mes una psicòloga, que ara no em facis dir-te com
mensuals es diu. Mensuals o setmanals?
Em sona que mensuals, un cop al mes. Però, vaja,
no...
ho podem contrastar, eh? Vull dir, no us creieu massa el que us estic dient. Però jo diria que és mensual. I llavors ve una psicòloga i els hi fan així com una mica de teràpia, no sé si teràpia, però així
alguns
en grup.
Alguns tallers, no?
Exacte,
suposo,
una mica de xerrades,
sí,
una mica d'així. Llavors, a mi amb això em van sortir molts dubtes. De fet, és que vaig llegir la notícia i tot, diria que era mensual. Que l'Ernest Gallart, el president, deia que la majoria dels castellers creuen que de les dues parts que tenim, la part física i la part mental, a l'hora de fer un castell, ells creuen que es necessita el 70% mental. Més que la resta, que és el 30% de físic.
Clar.
Llavors, a partir d'aquí jo tinc moltes preguntes, que potser no sabem la solució, però podem fer una mica de col·loqui.
Aviam.
Que, primer de tot, això, tu què en penses de que ells considerin que el 70% és l'energia mental per poder fer un castell?
Totalment cert, i jo crec que pot ser que es quedin curts. I et direm un exemple. Em vaig llegir un llibre d'un Navy Seal, que es diu David Goggins, que està considerat l'home més fort del món. Els Navy Seals són les forces armades més ben preparades del planeta. Per entrar, són de l'exèrcit americà. Per entrar a ser Navy Seal has de fer moltes proves molt difícils i una és estar 5 dies entrenant 24 hores sense dormir a l'oceà, nedar, fer flexions a la sorra i gairebé sense menjar. hi ha gent, literalment, que es mor en, aquestes proves. Són proves molt dures. I el llibre d'aquest que es diu No me puedes lastimar, que és un llibre molt dur, però t'ensenya molta mentalitat, és un Navy Seal que va arribar a ser gerent, no sé, un cap important dels Navy Seals, diu que quan tu estàs al límit del teu cos a nivell físic, realment només estàs al 40%. Hi ha estudis d'això que ho demostren. I això no es pot provar en els castells, bueno, en els castells potser seria un exemple, no? Però a un punt on tu estàs que jugues la teva supervivència, tu treus l'energia de no saps on, no? En aquell punt que tu dius ja no puc més, tu estàs en el teu 40% del teu realment màxim. Llavors, totalment d'acord, si la teva ment falla i creus que ja no pots més mentre estàs en un castell i estàs a, jo què sé, a quarts, a cinquè, i comences a pensar negativament que es cau, tu et debilites, la teva força deixes de tenir la màxima força. Llavors jo crec que és totalment cert i de fet hi ha estudis que et poden demostrar aquesta evidència.
A mi un cop el nostre entrenador em va dir que si... Jo li vaig dir, mira, Dani, jo no puc més, ja vull descansar, vale? No entreno. I em va dir, tu saps... No m'ho va dir així, perquè el Dani no parla així, però em va dir com... Tu saps que si ara et perseguís un lleó, podries seguir corrent? I jo li vaig dir, t'ho juro que ara a mi em persegueix un lleó i m'és igual perquè no puc córrer més. I em va dir, Judit, t'ho juro que si et persegueix un lleó et poses a córrer. I jo no, o sigui, mentalment segur, no ho entenia, en plan, però si no puc més. O sigui, la supervivència et fa dir, va, corre una mica.
Bueno, és com allò de les mares que aixequen cotxes per salvar els seus fills.
Això. Això també és fort, eh?
En aquell moment tu necessites aquella força i l'univers te la proveeix.
Jo crec que va així. Llavors, tinc més dubtes sobre aquest tema. És el mateix fer... Bueno, això amb el paral·lelisme que hi ha amb els castells amb altres disciplines d'esport. Sí que parlo bé, oi?
Molt bé,
amb
altres esports.
És el mateix gestionar la teva salut mental en un esport que és en equip que en un esport que és individual?
Jo diria que no, hi ha temes que són comuns i hi ha temes que no són comuns. Per exemple, quan tu estàs en un esport en equip, has de gestionar les relacions, has de gestionar el lideratge o el no lideratge, o el respecte o la cooperació, has de gestionar moltes coses, també depèn de l'esport, suposo, òbviament, que en un esport individual, com pot ser el tennis, no has de gestionar perquè només t'has de gestionar a tu mateix. Però segurament també hi ha patrons comuns. Jo, per exemple, soc psicòleg esportiu del Club de Gimnàstica Vilanova i allà tenim 8-9 nenes que estan a Via Olímpica. Via Olímpica és la categoria més alta a nivell nacional i són nenes que entrenen 6 dies a la setmana, 4-5 hores al dia, i són nenes de 10 anys. O sigui, són nenes que només estudien i entrenen, mengen al cotxe. Mengen el cotxe tornant cap a casa perquè no tenen temps a sopar. O sigui, tenen un nivell d'exigència molt alt. I en aquestes competicions i en aquest esport, la ment és superimportant. Tu imagina't que tu has de fer a l'exercici de terra una rondada, un flic-flac, que és donar la volta enrere i posar les mans, flic-flac, flic-flac, i un doble mortal. Un doble mortal és saltar, donar dues voltes a l'aire i caure de peu. Això té una part física superimportant, però té una part mental molt important. Imagina't que tu un entrenament et caus i et fas mal. La teva ment es bloqueja. I encara que el teu cos sàpiga fer això, la teva ment no li permet. Llavors, hi ha moltes vegades que aquestes nenes es bloquegen, en qualsevol esport pot passar, perquè han agafat por a fer aquest exercici i encara que el seu cos ho sàpiga fer, la ment no els hi permet fer, perquè hi ha un bloqueig mental. Llavors, la ment és superimportant. Els esports competitius també... per gestionar la pressió quan, si tu estàs a nivells alts, que aquestes nenes estan a nivells alts, van al campionat d'Espanya, ara van a fer el campionat d'Espanya a Pamplona, tenen una pressió molt alta, perquè juguen en pocs minuts, es juguen el que han estat entrenant tot l'any, no? Imagina't els de les Olimpiades. O sigui, aquest nivell d'exigència tan alt que tens dels entrenadors, de tu mateix, dels teus pares, que ben els teus pares et porten, paguen un hotel i tot, no és fàcil, i a vegades també juguen contra. Llavors, per això, sí. Ara no sé quina pregunta m'has fet, i jo m'he desviat.
No, jo l'esport en equip i individual.
L'esport en equip.
Ah, sí. Sabeu què estava pensant? No, jo, per dir, això que he dit de les caigudes, que després ja no ho fan, a mi em va passar amb una cosa que deu ser...
Estem parlant amb un esportista d'èlit amb experiència, que ens explicarà la seva...
Un 1% del que deuen fer aquestes nenes, eh? Jo saltant al potro al col·le, que et feien l'examen aquest del potro. Jo un dia... se'm va enganxar la mà, perquè allò, a més, era la pell aquella que no relliscava, sí. Però se'm va quedar enganxada la mà, que no la vaig treure, el meu cul va passar i vaig fer pum, de cara.
Ostres. I l'agafes mania
ja. Ja no vaig voler saltar mai més al potro. No em vaig fer res, eh? Perquè, o sigui, hi havia la colxoneta, va ser cop de cara i dir, uau.
Clar.
Però jo vaig dir, jo no salto més això.
Clar. Vas fer un treball mental o no?
No vaig treure. Jo, amb un 5 de fer el saltet aquell, vaig dir, ja en tinc prou. Jo això no ho torno a saltar.
Clar. Imagina't en els castells, el pom de dalt. Les nenes i els nens que tenen... Quants anys tenen? L'acotxador, que té 6 anys?
Sí.
7 anys?
Sí.
Que puja un castell de 9 i cau. Per això també els preserven tant. Ells no estan a la plaça. Ells estan en una sala i no veuen. Jo vaig estar durant uns temps als Xicots de Vilafranca i vaig estar fent de suport psicopedagògic amb la canalla. I jo estava amb ells amb aquesta part també emocional. Llavors també conec una miqueta com funcionen els castells, per això. Llavors, ells no estan a la plaça perquè els nens no vegin les caigudes. Imagina que els nens estiguessin allà a la plaça i veuen, ostres, els de Terrassa s'acaben de caure, un s'ha fet mal, ha entrat l'ambulància per aquí. El nen ja no et puja. Llavors estan allà en una sala jugant. Ells no s'enteren de res. Estan al seu món, han de sortir, surten i tornen a jugar. Perquè els han de preservar mentalment. Perquè si la ment els hi falla, si estan pujant i tenen por, d'un nen depenen, no sé, 500 persones. Per si el nen frena i comença a baixar, el castell ja no el pots fer. I són totes les persones que estan allà preparades, no? Llavors, clar, la por frena molt, sobretot en els esports, que hi ha risc. Els castells també hi ha risc. És un risc obvi. El pàdel, diria, poca por pot haver-hi.
Ojo que et va una pilota a l'ull i et queda sec, eh?
Bueno, no sé, el pàdel sí. Són pilotes toves. Allà sempre et pots torçar un turmell, però no és un esport com els salts en bicicleta o l'esquí aquests que baixen a 200 per hora. Mm. No hi ha un risc físic molt evident. Llavors, tot esport que hi hagi un risc físic, la por juga un paper molt important, molt, molt, molt important. I això ho has de saber gestionar.
I amb aquestes nenes que deies que tu treballes a Vilanova, quin tipus de teràpia feu? Fou amb grup, individual, o de què parleu?
Fem les dos tipus de teràpia. Normalment, bueno, fem tallers en grup de gestió emocional, gestió de l'estrès, gestió de les competicions, gestió de les pors. També a vegades hi ha conflictes i competitivitat entre elles, això no acaba entre elles i no acaba de cessar. Gestionem una miqueta això. I després jo faig sessions individuals a les nenes que es bloquegen. Perquè és això, normalment és una caiguda. El que em trobo és, o hi ha un bloqueig amb un aparell concret, la barra, sabeu la barra, que és com una viga que està alta i allà fan mortals i fan... Tu puges aquesta barra, no t'aguantes ni de peu. Doncs elles fan un mortal i cauen amb els dos peus, un davant de l'altre, i ni es mouen. O sigui, fixa't, la barra fa molta por, llavors, imagina't que fan un mortal endarrere en aquesta barra, es cauen malament i tenen por i no volen fer el mortal. Llavors jo treballo amb elles per alliberar aquesta por, aquest malestar, desbloquejar la ment perquè ho puguin fer. Després, una altra cosa que jo em trobo molt és que aquestes nenes es queden sobreexplotades de l'esport i de la pressió i peten. I això me n'he trobat diverses. Tu imagina't que des dels 5 anys comencen a entrenar, a partir dels 7 ja entrenen 30 hores a la setmana i deixen d'anar als aniversaris, deixen de quedar amb els amics o les amigues, i al final és un nivell d'exigència que ja la gimnàsia o el ballet o altres tipus d'esport és un nivell quasi militar. Allà no pots parlar, no pots quasi ni riure, depèn de quins entorns, no? Però és un nivell d'entrenament molt exigent que els nens no necessiten això, els nens necessiten moure's, divertir-se, jugar i parlar, i allà no poden ni parlar, ni jugar, ni divertir-se, han de fer el que toca. Llavors, arriben punts que tenen tanta pressió per aguantar tants anys això, que peten i comencen a odiar la gimnàsia i no volen ni veure-la. Llavors, emocionalment, bueno, es sobrepassen molt, llavors m'he trobat diversos casos també d'això. Que nens, que nenes, en aquest cas, perquè ja els que tenen més nivell són les nenes a Vilanova, doncs que no poden més, peten, i llavors has de gestionar tota l'emocionalitat que comporta això. I no és fàcil, no és fàcil també.
Això del bloqueig, aquest també passa molt amb Jocs Olímpics i així, no? Que hi ha moltes vegades que la gent diu, mira, m'he atabalat, ja no vull fer-ho. És que a mi em vol sonar que això ha passat més d'una vegada i dir, mira, no sé si es retiren o no, però acaben dient, mira, jo ara no em veig capaç. També, un altre tema, no és el mateix gestionar una derrota que gestionar un guany, no, com es diu?
Una victòria.
O sigui, entenc que els dos són coses a gestionar, perquè la victòria també crec que s'ha de gestionar, però són camins molt diferents.
Sí, a què et refereixes? Però...
És a dir, si jo, per exemple, no sé, sóc l'Iniesta.
Sí.
T'imagines? I estic jugant un Mundial.
Sí.
Jo estic preparadíssim mentalment, he passat molt d'estrès, he passat molta ansietat, estic moltes ganes de guanyar i perdo. Entenc que darrere d'aquesta pèrdua, clar, jo pago la tele i a mi me la suda.
Ja.
De fet, abans d'encendre-la ja me la sudava. Però entenc que ell se'n va a casa amb aquesta mentalitat de no només he perdut, sinó que a sobre jo ara em quedo amb aquesta càrrega mental.
Clar. Clar, si al final les persones que han arribat molt lluny a l'esport, per exemple, el Rafa Nadal, que és un exemple que porta molts anys jugant a l'elit del tennis a nivell mundial, ha sigut molts cops millor del món, has d'aprendre a perdre sempre. Si tu no pots gestionar el saber perdre i les derrotes, i et decaus mentalment i deixes de rendir, no pots sostenir-te. Llavors, també és un gran aprenentatge. Al final, jo amb les nenes aquestes els hi parlo molt de la diferència entre el perfeccionisme i l'excel·lència, perquè en aquests alts nivells són personalitats molt perfeccionistes. Llavors, quan s'equivoquen o fan alguna cosa malament, s'autosabotegen i s'autocastiguen. Llavors, jo els hi parlo molt d'això. Ser perfecte és fer-ho tot bé, i això és impossible. Si tu busques la perfecció, sempre viuràs frustrada, sempre viuràs infeliç. Tu no pots fer-ho sempre bé, perquè hi ha coses que no depenen de tu. El que tu has de buscar és l'excel·lència. L'excel·lència és fer tot el que depèn de tu, donar el màxim de tu. Tu en l'entrenament d'avui has donat el màxim de tu? Perfecte, enhorabona. Encara que hagis caigut 4 cops, però tu has fet tot el que has pogut, sí, oi? Llavors, jo els intento inculcar molt, treure's aquest perfeccionisme i aprendre que hi ha dies bons, hi ha dies dolents, igual que la vida mateixa, perquè normalment s'autocastiguen molt, també, les persones que estan amb esports d'alts nivells. Són persones molt exigents, són persones que sempre treuen excel·lents. O sigui, aquestes nenes que no tenen gens de temps per estudiar són de les més estudioses de la classe, de les que treuen més bones notes.
Que fort, eh?
És espectacular. És que han de ser perfectes. És un esport que, de tant de nivell que els porta una aspiració de la perfecció en tots els àmbits de la vida. I això també és una càrrega que no és sana a vegades sostenir en aquesta edat.
Entenc, però, que les relacions socials més fluixes.
Més fluixes, perquè no tenen temps a desenvolupar-les, només a l'escola. Perquè allà... Ja et dic, jo parlo d'aquest cas en concret de la gimnàsia, eh? No és un espai per socialitzar, és un espai per entrenar i donar el màxim.
Clar, hi ha esports que potser sí que socialitzes. Bé, bueno, qualsevol esport amb equip, no? Ja tens aquest punt de que vulguis o no et forcen a cohesionar-te amb l'equip.
Clar, depèn de l'esport, depèn del nivell competitiu que estiguis, perquè allà també hi ha grups escolars i no té res a veure. Mm-hmm. Però, no sé, aquí hi ha molts clubs de gimnàsia rítmica, també. Jo no la conec bé, la gimnàsia rítmica, però suposo que nivells d'altra exigència, o sigui, nivells que estan competint a campionats importants, també tenen una alta exigència. I potser no les deixen parlar durant l'entrenament, coses similars. Ho desconec, però no m'estranyaria que fos així.
I després, quan hi ha... O sigui, aquestes carreres al final s'acaben relativament aviat.
Menys mal, perquè...
Què fas després amb tota aquesta disciplina?
Clar.
Perquè tens tota la teva vida que has estat... I ara què?
Per mi el més important que s'enduen aquestes persones és l'hàbit de la disciplina. Això ja ho vam parlar un dia, però la disciplina és l'hàbit que et dona tots els altres hàbits. La disciplina és el que t'ho dona tota la vida. Perquè si tu ets disciplinat, tu pots aconseguir quasi qualsevol cosa. La disciplina és fer allò que toca encara que no et vingui de gust. Llavors, si tu vols progressar laboralment, tu ja saps el que has de fer. És arribar sempre puntual, és fer bé la feina, és fer una miqueta més del que et demanen. Si tu tens aquesta disciplina en gairebé tota la vida, normalment destacaràs. Llavors, aquestes persones, per mi, el punt més gran que s'emporten quan ja són adolescents o grans i deixen, és la disciplina. És el fet de jo faig això perquè toca encara que no em vingui de gust. Menjo bé perquè toca, encara que em vingui de gust menjar-me donuts o mirar Netflix. No? Llavors... Per mi, la disciplina t'ho dona quasi tot després. Llavors és un punt molt important que s'emporten d'aquests esports. L'esport t'ensenya disciplina. El col·le no t'ensenya disciplina. Des del meu punt de vista, l'esport t'ensenya molta disciplina. I la disciplina és molt important per la vida.
Depèn de quins, també. Perquè ara m'estava imaginant els futbolistes retirats i crec que no tenen aquesta disciplina. Algú falla aquí.
Bueno, no els veiem a casa seva. Ja és hora de marxar. Però una altra pregunta, Albert.
Sí.
El Cristiano Ronaldo, per exemple, sí. Encara treballa aquest? Sí, oi?
Sí, no?
Juga aquest, encara.
Sí, jo crec que sí.
Jo crec que sí. Bueno, aquesta persona, hi haurà un dia que se li acabarà aquesta feina. Llavors sí. Passarà d'un dimecres a un dijous, per exemple, que la seva vida haurà canviat totalment. Això pot desencadenar a un pou de tristesa?
Sí, normalment això passa també molt amb els esportistes olímpics. Per exemple, jo puc parlar de gimnasta, però són atletes que guanyen un or i 4 anys abans han estat entrenant 6 dies a la setmana i després de guanyar l'or deixen d'entrenar. Potser no tenen tota aquesta exigència, però no tenen res a fer, perquè ja ho han aconseguit tot. El Cristiano Ronaldo, quan es retira del futbol, aquí lo important jo crec que és teixir una, com una telaranya de coses que donin sentit a la teva vida. Mm. Molts es dediquen als negocis. Llavors, aquí l'important, jo sempre dic, és la teva vida ha de ser com una taula i ha de tenir diferents potes. Si només té una pota, que és l'esport o és la parella, llavors, si aquesta pota desapareix, tu caus a terra. Llavors, ha de tenir diferents potes, doncs, l'esport, els negocis, la família, perquè es pugui sostenir bé.
Molt bé, Albert. Doncs amb aquesta, com es diu, lecció en català?
Lliçó.
Lliçó. Lliçó de medicina? No, de psicologia.
D'esport.
Bueno, amb això que hem fet avui. Ens acomiadem de l'Albert. Albert, gràcies per haver vingut. Si vols, un altre dia podem fer una part 2 d'això que hem fet avui, perquè ha sigut molt interessant.
Sí, és un àmbit que ens toca molt a nosaltres, l'esport olímpic.
Bueno, Albert, si vols, un dia podem portar a la Boni.
Portem a la Boni, que ha sigut gimnasta del rendiment i segur que ens ensenya molta psicologia,
sí,
també.
Fa molt que no ve la Boni.
Sí.
Doncs la convidem aquí. Ja quedes amb ell, Albert, i ens la portes un dia. Gràcies, Albert, que vagi bé. Adéu-siau.
Gràcies, adéu.
Sintonia que m'aventuraré a dir que és de funky, perquè ho vam parlar la setmana passada, però crec que no ho és per la cara del Quim. Ah, sí que ho és! Oh, que bé! Doncs amb això saludem el Quim Mercè amb la seva secció Quim Descobriment. Bon dia, Quim!
Hola,
Quim, què tal?
Hola, bon dia i bona hora, bon diumenge.
Fes elogis, fes
elogis. Així que funky, eh?
Sí, ho has clavat, eh?
Oh. Vale, Aina!
És que està molt guapo, això.
Està molt guapo, això. Guapo.
És veritat, que això vam quedar fora de micro la setmana passada, que això no s'havia de dir.
De fet, crec que va ser antena.
És molt xulo, està molt ben fet, és divertit. Es gaudeix, es deixa gaudir.
És que de l'estar molt guapo...
Està molt guapo.
El bro, crec que només hi ha un pas. Llavors jo...
Bueno, és qüestió de no fer-lo.
Em nego a entrar a l'estar guapo.
El pas pot ser al costat, no endavant. Hi ha més d'un que ja ho he fet.
No, és que jo ja em veig aquí 4 dies dient bro.
Està guapo,
bro.
Fins a on es pot fer això?
El què?
Aquí ja no pots dir-li això, està guapo.
No ho sé.
Home, la feina...
Hi ha d'haver algú que sigui el... No, tu no t'ho diré, que això està guapo.
A nivell professional...
Professional
és que ja veus que per nosaltres, al nivell professional...
Ah, bueno, clar, si això, de fet, en principi és professional, sí. No? És el sector
clar,
professional.
Clar, és que per mi no ho és, sí. Per això ja ho puc dir.
Ah, i nosaltres no podem?
Home, però vosaltres és professional, per mi no.
Però jo utilitzo aquest
però robot a tot
arreu.
Ah, vale.
Està guapo.
Llavors, ah, d'acord. Llavors, endavant.
Bueno, vale, bro, què ens portes avui?
Vale, sis, let's go. Avui...
Que té rèplica!
Parlarem d'un estil de música que posaríem al foc que encara no hem fet.
Ah, sí, no ho saps. Oi, tu?
Difícil, eh, això?
Difícil, però no impossible.
Ah. No canten,
perquè avui parlarem de... Sí que canten.
Ah,
parlarem de Hailstorm.
Això és un estil o un grup?
Això és un grup.
L'estil
de música...
Si estem perdudes.
L'estil de música el sentireu ara quan comenci, no patiu.
Vale.
Som-hi amb la primera cançó que es diu To the End of the World.
si no és mestissatge, que ens has dit que no fora de micros, no sé què és.
És folk metal, això.
Folk metal.
Sí.
Mira, el que t'he dit dels juglars deu metal... ser la part del folk.
És un juglar...
és un juglar satànic.
Rebero.
És metal, l'únic que es deriva una mica cap al folk, sobretot en aquesta cançó. I, de fet, en la majoria de les que escoltarem avui.
Bueno, però... és una mica per tothom.
Dispenseu.
Sí, però quan barreges estils, es considera... O sigui, quan és així que tu has dit folk i metal, és un nou estil?
Això sobretot és metal.
Vale.
Té bastant més pes el metal que el folk, jo crec.
Vale, vale.
Sobretot sí, la manera de cantar també és... com
sí, és molt satan.
I molt de... més pesant.
Sí. Què té de diferent el metal del punk?
Vale. Mira, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta.
M'agrada que em facis aquesta.
M'agrada.
Vols que et digui una resposta que és... No és a nivell musical, diguem, però és una bona referència. Tu pots anar a veure un grup de metal. O sigui, ara com ho dic, això?
Sí, aviam com ho dius.
Tu pots anar a veure un grup de metal.
Sense ofendre ningú.
No, pots anar a veure un grup de metal i pots tornar-lo a veure al cap de 10 anys i que el grup es digui igual i només quedi un membre de la formació que vas veure
fa
10 anys.
Ah, perquè van caient.
En canvi, pots anar a veure un festival on hi ha 10 grups de punk i tres grups són les mateixes persones tocant instruments diferents i amb un altre nom.
Vale, vale, vale.
Això més o menys s'ha quedat clar, més
la
o menys.
La imatge sí.
Jo crec que també.
L'estil no.
No, l'estil no, perquè al final és més visual.
És el mateix, doncs, l'estil.
Que melòdic.
No, l'estil no és el mateix. L'estil és bastant diferenciat, també.
Ah, vale.
A veure, no. Un exemple.
A veure...
AC/DC és
metal.
AC/DC
és rock. O sigui,
no ah, és rock, és rock, eh? Ja estic perdudíssima.
Metallica és...
Ah, Metallica és metal.
Metallica és metal.
Metallica, o sigui, el metal sobretot el que té, per exemple, són guitarres molt... O sigui, una tècnica de guitarra molt extrema a nivell de velocitat, a nivell de fer coses difícils. El caminar de les cançons moltes vegades és el tu-tu-cupà, tu-tu-tu-cupà, i hi ha dobles bombos, que és, vol dir quan sents molt de tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu- al cap, amunt i avall, amunt i avall.
Però amb un quixot també
ara se m'està complicant, no? Perquè ara em lio el metal amb el rock.
Clar, el rockero també ho fa, això.
Sí, però no és tan agressiu, no és tan ràpid. El metal té un cantar més agressiu. I després tens el metal i hi ha moltes coses diferents. Hi ha el heavy metal, hi ha el nu metal, hi ha el death metal, hi ha el black metal.
Però ja és metal, sí, ja és metal. Sí. Ja ho encaixes una mica.
Vale.
I el punk és més... us heu d'imaginar més tres amics... o sigui,
tres,
jo crec que és més barroer, el punk, vale? En el sentit de que, sí, fa la sensació que no està tan cuidat, que ho segueixes tant, però fa més la sensació de penya que els és igual.
Un grup de punk que sigui molt famós?
Winnie the Punk?
Més famós.
Winnie
No FX.
The Punk.
Ah, doncs això. Fet molt
de no FX els vaig portar. No FX els vaig portar. Que més hem escoltat més coses de punk. Fetus, és punk.
Ah.
Bueno, és punk folk, ara. Una mica. Però era punk, era punk, era punk.
I el moment de barrejar aquest estil que no té res a veure amb el folk, per exemple? És com quan menges, jo que sé, una patata fregida amb gelat, no? Perquè no...
Bueno, no, això al final... A veure, ja, no és tan, tan, tan extrem. Vull dir, el folk moltes vegades es barreja amb... O sigui, el que passa amb el folk és que és música d'arrel, i llavors... diguem que va una mica lligada a la zona geogràfica d'on és la gent, i se la sent molt seva, saps? Però a part d'això, si t'agrada molt, si de cop escoltes metal i de cop t'encanta, saps? O sigui, jo crec que és inevitable... o sigui, és inevitable. Aquesta gent els hi havien, d'haver-hi uns friquis del metal, pensava que el folk també els agradava, i mira... Pues...
I van dir, anem a juntar-ho.
Sí, bàsicament.
Aquí els catalans no se'ls escapen les sardanes a les cançons.
Bueno, bueno.
Menys bueno, detall, però ho he fet expressament.
Sí.
Fins ara ningú se li ha escapat una mica de sardana.
No, però, per exemple,
hi ha... Sí que s'ha posat gralla.
Exacte, jolín, obrim pas.
Clar, això és una altra.
Obrim pas, després Every Night fa...
Oh, Every Night.
Posa molt de folk a la seva música. I és més aviat rock, punk, allò. En qualsevol cas, aquesta gent són escocesos, sí? Us heu d'imaginar una mena de...
Van amb faldilles?
Crec que no. Has dit faldilles? Té un nom, allò, com es diu? No. La kettle és el de bullir aigua.
Sí, però comença per K.
Tartan Kilt.
Kilt?
Tartan Kilt, sí. En qualsevol cas, són escocesos, us heu d'imaginar com una mena de gent que han nascut en l'època equivocada, perquè si no serien pirates, saps?
Ai, m'encanten.
Ah, veus, clar.
Serien pirates, l'únic que no han nascut en una època on els pirates no acaben de triomfar i de cap, han nascut en una època on hi ha guitarres, baixos i bateries.
Pues s'han pues adaptat.
Seria sí. raro.
Al final de cop.
Són de la ciutat escocesa de Perth. I van començar el 2004 amb un altre nom. Es deien Battleheart. Eren dos al principi, programaven, no tenien bateria, llavors les bateries les programaven en ordinador, era una mica cutre i tot plegat. Feien maquetes. Al cap de 4 anys ja el grup es va consolidar una mica més. També hi va haver canvis de membres pel mig, que això, com us he dit, passa bastant al metal. I, bueno, el 2008 ja van passar de dir-se Hailstorm, perquè llavors, si no, el nom que tenien de Battleheart s'assemblava molt al nom d'un altre grup que ja existia llavors, que era Battlelord.
Clar,
si hi ha Battleheart i Battlelord, és raro, saps? I llavors es van canviar el nom a Hailstorm. En qualsevol cas, guardem més informació per després, perquè aquesta cançó s'ha acabat i no em pensava que l'escoltéssim sencera perquè era molt llarga.
Ah, doncs mira,
quedat. Anem amb aquesta cançó que es diu Killhold.
You to tell a truth most dire. There lurks a traitor in our midst who hath invoked the captain's ire. Don't deserve no mercy. We ought to shoot him with a gun. But I am not an evil man. So first let's have a little fun. We'll tie that scoundrel to a rope and throw him overboard. Drag him underneath the ship. A terrifying, deadly trip. Kill all that filthy land lover. Send him down to the depths below. Make that bastard walk the plank with a bottle of rum and a yo-ho-ho. Kill all that filthy land lover. Send him down to the depths below. Make that bastard walk the plank with a bottle of rum and a yo-ho-ho.
Aquesta m'ha agradat molt, aquesta cançó.
Mira.
Ha sigut molt...
No vull dir que em sorprengui, però em sorprèn una mica.
Sí, mira, ja t'en dic. I de cop jo estava en un barco pirata, amb una pel·lícula que podria ser semblant a La Sirenita,
sí.
Però que l'Eric està a dalt del vaixell i els seus amics canten aquestes coses mentre...
Els amics de l'Eric?
Sí, perquè ell no el faig de cantar aquesta cançó amb l'Eric.
I els amics sí?
Els amics sí, perquè els amics seran més perfil de pirata en aquest cas, que és la meva pel·lícula.
Ah, vale.
Molt bé. Ho
sí,
no, veure
fa de pirata.
Fa de pirata, sí.
Bé, aquests nois ho peten bastant. Tenen la... Ostres, com es diria ara la friolera en català?
Que és fredolica.
No, sí, sí, friolero. No.
Però crec que la connotació no és la mateixa,
no? És la mateixa, no.
No. La friolera vol dir el dato que ni més ni menys.
Sí, exacte.
Clar, la fredolica
ni més ni menys que 862.900 oients xifra... mutuals.
Clar.
Ho peten bastant, aquests dos, sí. Sabeu que abans us he dit que un grup de metal pots anar a robar en un interval de 10 anys i només hi ha un membre?
Sí.
Aquests dels originals, del 2004, només en queda un.
Ah, però ja en fa 20.
Són 5. Són 5 i si sumes els que són ara i els que han passat són 14. Clar, és molta penya.
És quasi un parany, eh?
Sí, sí, sí. Perquè s'han mort?
No.
O perquè van saltant?
Han anat abandonant, sí. Han trobat altres projectes.
Sí, sí, sí.
És que saltant. El grup de metal també
sí,
tendeix a la sobredosi.
Sí, sí, tendeix a morir. Bueno, en aquest cas han trobat...
Una altra cosa que també hi ha en la música metal, i ara no entraria en els subgèneres del metal perquè si hi ha algú que hi entén de veritat em tocarà el crostó, però és que hi ha cants guturals, això que fan de... Bueno, no,
això
no.
De...
Sí, això que van... I llavors
això és un cant cultural?
Cultural, no, gutural.
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 I també hi ha coros molt aguts, a vegades, i coses d'aquest estil. En qualsevol cas, com els he descobert?
Ah, això? Això, pregunta.
Això, bàsicament...
Entenc que fa temps que
vaig veure una persona... No, no et creguis.
No, eh?
Vaig veure una persona amb una samarreta d'aquest grup i era superdivertit perquè era una mena de Mario, el Mario del Super Mario,
sí,
disfressat de pirata. I la samarreta era com el Super Mario disfressat de pirata com, i a l'espai. I era com... Quina samarreta més curiosa, més xula, saps? Cop t'escoltes el grup i penses, no m'encaixa gens amb la samarreta.
Amb el, o sigui, Mario.
Què? En rotllo, un Mario supersimpàtic disfressat de pirata i de cop t'escoltes, t'esperes alguna cosa que sigui més disco pop, jo què sé, saps? De cop t'escoltes el grup i és metal d'aquest, i em va xocar molt. I llavors, com que no havia portat metal encara aquí a la secció, vaig obrir la persona que portava aquesta samarreta i li vaig dir...
Qui és aquesta persona?
Es diu Ramon Anglada, toca la guitarra.
D'aquí, de la ciutat?
No, és de Barcelona. Sí. I li vaig dir, escolta'm, què em recomanaries tu d'aquesta gent? I em va passar una llista de cançons xules i jo diria d'aquestes.
El Ramon Anglada és un dels teus amics confiables perquè et recomanin música?
Sí, 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 totalment. És una de les persones en qui confio, i tant.
L'has dit i jo ho sou.
Bueno, si voleu, un dia podeu fer la meva secció.
Vols que un dia et portem nosaltres al nostre grup?
Vale, me l'envies abans, però...
Perquè aquesta fer revisions...
Bueno,
no passarà el filtre si te l'hem d'enviar.
He de comprovar que sigui apte per a la secció, saps?
Ah, clar.
En plan, si em portes la Miley Cyrus...
La Hannah Montana.
Si em portes la Miley Cyrus, no et
deixes... I tu per què has pensat que jo t'anava a portar la Hannah Montana?
Perquè és el referent musical que més heu mencionat des que faig aquesta secció.
Un dia li farem un... Li portarem quatre... Ell porta quatre cançons, no?
Sí.
Li portarem quatre cançons.
De la Hannah Montana?
No, que triarem tu i jo. I per nosaltres han de ser cançons que siguin prou importants i conegudes, com perquè el Quim és la seva missió verd, se les de saber totes.
Vale.
Ho farem. I ho farem...
Penseu que a vegades aviat. El que és massa famós no ho conec. A vegades em penso això. Faig la volta, saps?
Doncs això serà el teu problema.
En qualsevol cas. La tia... La següent cançó que escoltarem es diu The Sunken Norwegian, que seria com el noruec enfonsat, parlant d'un vaixell, imagino. Som-hi! Pesa, això, eh?
Grup metal.
Pesa.
Pesa.
Ja.
Vull dir que és heavy.
Si ho has de ballar-ho massa estona, també et queda el cap una mica...
Sí, així, aquí, veus, això una vegada ho vam parlar, ostres, això és bastant al principi de tot, eh?
Ah, sí?
És headbanging, us en recordeu?
Sí. Ai, sí, tens tota la raó.
Fer això.
És dels primers conceptes que vam arrelar en aquesta secció.
Molt al cap endavant i endarrere. És com que la gent del metal porta els cabells molt llargs i acostuma a molar bastant com fan així.
Clar, si tens cabell curt, també deu ser més estrany.
Jo el tinc llarg.
Sí, però
bueno, jo crec que per exemple, si tens el cabell curt l'has de moure molt perquè es noti i llavors potser et disloques el coll, saps? És complicat.
Oh, és que deuen tenir problemes de cervicals, aquesta gent.
Deuen tenir uns deltoides o com es diguin.
Entre això i agafar la guitarra que se la foten aquí baix,
sí.
que pesa una mica.
Sí, sí,
la
sí.
guitarra pesa. I més si està plena de talent.
Uau.
Ai, ai,
ai. Que pedant, molt bé.
Moltes gràcies.
En qualsevol cas. El que ha d'estar ple de talent potser és la persona. El que ha d'estar ple de talent potser és la persona.
No és més net el que menja en brut, sinó el que més neteja.
Sinó el que més toca la guitarra.
Crec que no era així el que jo volia dir, tampoc.
Cadascú diu com vol.
No és el que més neteja, el que menja en brut.
Sinó el que menja en brut, exacte, efectivament. En qualsevol cas, jo ja només us parlaré d'un àlbum que era molt divertit i que és l'àlbum al qual correspon l'última cançó que escoltarem avui, que era un àlbum de versions seves pròpies, vale? I es deia... Totes les cançons són com la cançó original i posa For Dogs.
Oh,
l'última cançó que escoltarem es diu Mexico For Dogs. Oh, i és com la mateixa cançó, l'únic que les lletres... Les lletres, en lloc de ser cantades per un humà, estan fetes amb un sintetitzador de veu de gos i llavors són lladrucs.
Ai, que mono.
Sí, supermono, amb aquesta música ja ho veuràs, queda bastant bé.
Ai, li podem posar un gos un dia, aviam
sí,
què fa.
Sí, a veure què fa.
Aviam
veure
si contesta,
sí.
Si agafa una guitarra, si fa mansplaining.
Headbanging,
no.
Headbanging, hòstia.
Mansplaining, bueno.
Bueno, jo crec que hi deu haver bastant de mansplaining als concerts.
A veure, al final acaba tot lligat,
aquests concerts. Bueno, no sé. Ara tampoc voldria estereotipar ningú i tota la pesca.
No, 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 de cap manera.
L'última cançó es diu Mexico for Dogs.
Mexico for Dogs.
I ja està.
Molt bé, Quim.
Estupendo, Quim.
Moltes gràcies una setmana més per desvetllar-nos totes aquestes propostes musicals. Ens veiem la setmana que ve, amb més i millor. Corre, que comencen els gossets. Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Quan la xurma em ve a buscar, em talles forques i garrots. Vaig al bosc i soc buscar, i a les viles soc vilà, però soc sempre perillós. Tinc una bèstia dintre.
Acabem el diumenge, no sense abans donar-vos una bona festa, una bona dosis de...
Aquest tema d'arista.
Hola.
De tonteries.
No, perdoneu, no, perdoneu. No, no, pareu, pareu, pareu. Pareu un moment, pareu un moment. Podem parar un moment la música d'entrada? Un moment, un moment, un moment. No.
Fem veure que això no ha passat.
No, així no podem començar. Així no podem començar. Jo em sembla que l'audiència està... Si esteu d'acord amb nosaltres, envieu un emoticono de stop.
Quin bastó?
Per favor. Tornem... Podem tornar a començar?
Sí, tornem a entrar-la, tornem a entrar-la. Aquí no ha passat absolutament res, sisplau. Això no ha passat mai.
Que acabi el diumenge.
Som-hi.
Quan la xurma em ve a buscar, em deies forques i garrots. Vaig al bosc.
Acabem el diumenge, però no sense abans fer una mica de festa, esvergir-nos una mica i tenir una bona dosis d'adrenalina de la mà del Marc Martí i el meu corazón.
Ara sí! Ara sí! Home, per favor! Per favor! És que saps què passa? Que al final... uns ja porten uns quants capítols. Capítols, eh?
Capítols!
Capítols! Uns quants programes i ja sabem el que podem dir i el que no.
No, sí.
I tenim por.
Tenim por, tenim por. Por. A la vida
jo,
hi ha por.
Jo, que sapigueu que ho tinc a dins i que en qualsevol moment...
Pot sortir, eh?
No, ho sabem, ho sabem.
És que aquesta frase a mi em va durar, te'n recordes? Vaig tenir una època que no parava de dir això.
Aquí, per aquí la ràdio, eh?
Però més fora de context. En plan, les pastanagues, la que... Bueno,
vale, d'acord. Vale,
vinga, vale.
Ara,
tot,
per exemple, ara no. Ara
la I la de la parada del mercat.
Ara estic amb lo d'això, està guapo,
està guapo, eh?
Està guapo.
Sí. Ara estic en aquesta fase.
Són les quilles catalanes.
Quilles una mica, quilles una mica.
Ens agrada el quilleig català, en el fons. Sí.
Moltíssim. Què tal?
Epa! Com esteu, família? Què tal? Com va tot?
Com va?
Molt bé.
Molt bé. Ens n'alegrem, ens n'alegrem. Avui venim a parlar d'un tema... Ens venim a queixar d'un tema que està inspirat en fets actuals. Ui, de l'altre, també hi ha.
Ai, Déu meu, ja no es pot fer res.
Avui venim a parlar-vos de quan estem malaltes i malalts.
Ai...
És un temacle.
És un temacle.
És un temacle i realment és d'aquests temes, si portem una temporada i ja ho hem anat dient més d'un cop, de que no ens estaven sortint massa temes.
No, no sabíem ja de què collons
ja
parlar.
No, ja, de què es parla, de què es parla. Doncs de cop, és un petit tema que si vas a pensar no li donem importància i és un síndic de queixes de dalt a baix.
Sí. Sí.
De dalt a baix està malalta i està malalt.
Sí. Podem dir que un dels principals temes que hem fet en aquesta temporada, aquest podria descriure's bé.
Amb tots els programes?
Hem anat passant nosaltres... Oi que sí?
Sí, jo crec que sí.
D'acord, doncs comencem amb el primer punt, noies.
Com ja sabeu, una pregunta en la qual heu de respondre una cosa ràpida i senzilla.
Sí, superràpid. Us va bé que us la fem ara, sí?
Sí, estàvem mirant si tenim el...
Tenim.
El guió, ja ho veig tenim, que el tenim.
No, no pot
Però per favor, si un moment...
Si l'audiència ens escolta...
Podem seguir.
Estem una temporada... Aviam!
Passem el guió amb moltíssima antelació.
I per WhatsApp, perquè és que ho tens. O sigui,
sí.
No has d'entrar ni al Drive, ni al correu compartit...
No, si ho feu molt còmode, la veritat, però ara, mira, no el trobàvem ara. Ara ja l'hem trobat.
Ja ens trobareu a faltar
doncs
algun dia.
Doncs vinga.
Sou bones i bons malalts?
No. Jo no em poso malalta.
Jo sempre estic malalta.
És autònoma.
És veritat, no. Ah.
No em poso malalta.
No.
És que és psicològic. Jo el dia que em desperto i tinc una mica... Saps allò que dius? Avui està sortint alguna cosa. Tu t'aixeques, surts del llit, dutxa, pam, i no passa res. I no em poso malalta.
Puc confirmar que això és així. Sí.
Clar, jo
sí
jo faig això, però segueixo 39 de febre. Vull dir,
no, ella li importa una merda. Ella diu, jo em trobo bé.
A quina enveja?
I es troba bé. Sí, no sé què li passa. No és d'aquí, aquesta noia. No és d'aquí. Fa coses rares. Pot fer-ho.
Uf! Tant de bo.
Jo em poso malalta mitjana un cop al mes.
Sí.
Jo tinc un cop al mes, que a més vinc normalment afònica també, i llavors aquí a la ràdio també és
fantàstic.
Estrany.
Ja.
I llavors és o tinc amigdalitis, o
tot el que acaba amb itis, tu tens. Enginitis.
Apendicitis només em pots tenir
una
vegada.
Apendicitis de moment no n'he tingut.
Molt bé.
Quan vingui. Ai, quan vingui.
I llavors m'hi poso molt sovint i en conseqüència sóc mala malalta.
Tu també n'has tingut, oi?
Jo d'apendicitis.
Sí,
jo la tinc fora.
Jo també, fora.
Jo està retirada.
Fora tot.
Sí.
Això em fot un fàstic, això de l'apendis, a mi.
Bueno, mira...
Jo no entenc
perquè... Tampoc la veus, eh?
No.
Vull dir, no te l'ensenyen pas.
El dolor que fa...
Ah, horrible.
Això ho recordeu molt dolent, no?
Jo...
És que jo algun cop que he tingut flato fort, penso...
Jo tinc la sort que a mi se m'ha pillat molt d'hora. Uh-huh. O sigui, de cop vaig tenir molèsties, per les molèsties, com que som una família hipocondríaca.
Uh-huh. Ja de seguida...
Jo és que em sembla que la meva família, sobretot gràcies a mi, hauríem de tenir un carnet VIP a l'hospital i al metge, perquè ja no era d'aquelles criatures que es posen molt malaltes i que han de demanar hora al cap. Era d'aquelles criatures que de cop està molt malalta i corre cap a l'hospital. O sigui, jo era d'urgències.
Corre, no?
Jo soc fan d'urgències, més que no de...
Ostres.
Sí, d'aquestes 3 hores d'espera, que et fiquen zero nerviós.
Anar a passar el dissabte està molt bé.
Deixa, deixa.
O qualsevol matinada tonta que menys t'esperes i l'endemà vinc a treballar com qui no vol cosa, perquè tampoc era tan greu. Bueno, no, perquè ets autònom.
Jo de petita...
Exacte, això té a veure.
Jo de petita sí que era d'urgències, també. Però crec que com que ja em va agobiar, vaig dir...
Ja mai més.
Ja no vull anar més a urgències.
No m'agrada. El que no entenc és per què l'apendicitis... O sigui, per què no treuen ja l'apendicitis?
El meixa.
No fa falta obrir-te, si no fa falta.
Igual que treuen els carnots...
Però els carnots no te'ls treuen. Però
aviam, no te'ls treuen el meixa.
Això que us treuen els nois a les vostres parts...
Com?
Ah!
Com es diu? El frenillo.
Tallar el pellejo.
El pellejo.
Ja començava a m'agafar una fleixera.
Fimosis. Això. Operació de fimosis.
Això. Però ja que t'ho treguin, també.
Jo no sé què és, això.
Però us ho han tret, no?
No.
No,
no, però això no t'ho treuen si no ho demanes, Aina Soler.
Cuidado. No, 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 no si no ho demanes, perquè penses que és això, anar al cine i demanar crispetes.
No, però ja no sé si tu tregues el problema, no t'ho fan.
Clar, em sembla que és depèn de la llengua.
Vull dir, no és que neixis i dius, t'ho traiem.
No, però hi ha algo, hi ha una edat que et diuen fora.
Això és amb segons quina cultura.
Ah, això pot ser que vagi per religions.
Sí.
No, però la gent d'aquí. No, la gent... No sé si és per culpa de color, que és que jo no tinc... Bueno, suposo que depèn de si tens més o menys...
No, ja t'entenc, jo no...
Això la cosa funciona de la següent manera. Tu neixes amb la tita que neix.
Sí, clar.
Llavors, aquest frenillo pot ser més llarg o més curt.
Això.
D'acord? Amb la qual cosa, si és molt llarg, tu si estires la pell avall, no tiba, o sigui, fa mal. I llavors, des de petitó, et diuen, tu això ho has d'anar tirant cada nit avall perquè es vagi durant. Però,
i segons... I si vosaltres ho fèieu,
però,
això?
Sí, jo ho vaig fer.
Jo també.
Però, segons de quins casos, allò no acaba de donar de si, llavors hem de fer un petit tallet... perquè allò pugui la pell baixar tranquil·lament avall.
I ja està.
Perquè, si no, en un futur no pots tenir una bona erecció. Per tant, pot fer mal. I per això
I aquesta, els fan. I ja aquest està. Era la típica conversa que donaven a tercer de l'ESO, que deies, pues ara és una mica tard, que m'ho expliquis.
I no es parlava res més, eh?
No.
No es parlava de res més,
bueno,
tampoc.
No, llavors tenien quatre coses bàsiques, que m'encantava que et regalaven un condó i deies, bueno, oh, què és això? Dir, carinyo.
Inflem-ho.
Sí, juguem a globus.
Tots inflats.
Bueno, doncs això, de bons malalts o mals malalts...
Jo sóc molt mal malalt.
Jo també.
Sí. Jo em moro.
Corroboro.
Jo em moro.
Sí, eh?
Sí, 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 jo puc fer un testament cada vegada.
No, però, vale, aquí, és que aquí hi ha la diferència. Ets mal malalt del dramatisme...
Sí.
Jo diria que
o
sí.
Mal malalt de no deixar-se cuidar.
No, les dues coses juntes. Yeah.
Jo també. No es deixa cuidar el Marc
no
Martí?
No es deixa cuidar, però has d'estar allà.
Ah,
sí. Ja. Has d'estar allà.
Si el Marc Martí està malalt, tu has d'estar físicament allà.
Mimos, jo que malament que estic, Solins, fes-me cas, mimos un altre cop...
O deixa'm en pau i marxa, eh? També pot ser això, eh?
Vols que et porti alguna cosa? No, no vull res.
No, vull morir.
Vols un caldet? No.
Però això sí que ho tinc. Si me n'he d'anar a l'hospital, tret d'una vegada que m'estava morint, i vaig jo tot sol. No m'agrada mai anar-hi acompanyat.
Ah, i per què?
Per respecte.
Perquè si cada cop hem d'anar-hi tots...
La comitiva sencera, família, arrenquem!
És una mania.
Agafin les maletes, que anem a l'hospital.
Menys un dia que em ballava a les 3 de la matinada, porta'm a l'hospital!
Què tenies aquell dia?
Tenia un mal de queixal.
El queixal?
Però mal de queixal.
I què et va passar?
No, no, que tenia una càries.
Ah, i de cop?
Però és que em va pillar aquella nit, em va pillar.
És que no sé com va, m'he tingut una
càries. No, no, jo tampoc n'havia tingut mai i em vaig espantar la vida. O sigui, em feia mal l'ull, el cap, l'ombro, tot. O sigui, flipava en colors. Hagués saltat per la finestra. Mai a la vida. I m'he estimbat amb moto...
Bueno, solució ràpida. T'esperes menys que l'urgència.
Sí, és menys rato.
He tingut pinyos xungos. Però dolor com aquell no l'he tingut mai a la vida.
És que diuen que les dents foten mal.
No, no,
molt.
Em podia haver tirat per la finestra, va molt en sèrio.
I jo ja saps que a mi m'agrada molt dormir. A mi que em llevis a les 3 de la matinada a crits, dient-me, porta'm a l'hospital.
I llavors què vas fer? Vau agafar el cascà i
va una mica de mandra. Però
i allà què et van fer? Allà,
allà em van punxar un calmant i cap a casa, no em va fer absolutament res, i l'endemà el primer que vam fer va ser trucar a un dentista i vam anar a arrencar el cascà.
I això sí que fa mal.
Hosti, pues una, mica més, una mica més i li menjo la boca allà al dentista.
Ja estima que fèiem a la boca.
La càries també seria raro, no?
Sí.
Lleig,
lleig.
Hagués quedat
amb la mascareta, li menges la boca, la boca dormida, raro.
Era dissabte, era dissabte, això. I vam buscar dentistes que obrissin el dissabte, vam trucar a veure, sisplau...
Puc dir quin dentista va ser?
Pots dir-ho, perquè són molt macos.
El d'aquí davant de la Rambla?
Es diu...
No sé on té.
Viladental.
Bueno, com es digui, gràcies.
No sé.
Aplauso!
Gràcies.
Molt bé.
són les meves actuals, ho van fer tan bé que jo m'hi vaig quedar.
Que bé, quina experiència més
tàntrica. Em van fer callar tan ràpid que ara hi segueix anant ella per lo bé que ho van fer amb mi.
És que són tan maques. I el Marc Martí, sisplau, treu-m'ho. I ella, és que jo no sóc la... No era l'encarregada de treure caixa.
De fet, sóc una pacient que venia. Si m'apures.
No, li va... Com la cirurgiana, bueno, o no sé sí, què va sí, dir. Diu, jo te'l puc treure, però... No sóc
no
la
toca.
Cirurgiana.
No, és igual, estira.
I ell, sisplau, treu-m'ho.
No em va fer gens de mal.
I això com es treu?
Estirant com una boja.
Unes alicates i et punxen el nervi per adormir. Bueno,
això sí que em va putejar.
Això fot mal.
No, però és que m'era igual. O sigui, el dolor era
sang
tan...
Sang per tots cantons.
El dolor era tan bèstia, sí. Però tan bèstia, i m'he travessat amb una branca a l'esquena, eh? El dolor era tan vinga. Bèstia que superava mil vegades qualsevol dolor que hagués tingut. I en aquell moment, si la noia em punxava la geniva amb agulles, m'era igual. Perquè allò sabia que sortia d'allà. I jolín, s'hi va sortir.
Collons, de la branca és de quan va caure els pèls.
Sí, vaig fer un petit salt.
Té aquestes coses.
Però
també.
Això ja ho parlarem. Canviem i tornem al tema. Tornem al tema, vale? Que era una miqueta...
Vale,
el...
vale.
Sí, perquè sou, una miqueta el que he dit jo abans, no? Sou de passar-ho soles i sols o de tenir companyia? Nil, endavant.
Jo és que... Soc de que sempre m'han acabat acompanyant, però mm-hmm. perquè he fet patir el de l'entorn. Llavors, com, no, jo vinc. Però clar, jo soc dels que... vaig estar uns mesos amb un bulto a la panxa que em feia molt de mal, per exemple, i de cop era un dia que estava massaig amb la companyia i vaig dir, avui realment em fa molèstia. I em van tocar la panxa i per poc vomiten la Laura i l'Anna, en plan, però per favor, què tens aquí? Ves a l'hospital. Vaig anar-hi i el metge em va dir al cap d'una estona, quan vaig poder entrar, em diu, tens una hèrnia, com nassos has arribat fins aquí. Tot el que estava entrant a quiròfan al cap de dues hores, perquè m'havien d'obrir i treure'm allò, sí o sí, perquè era descomunat. I llavors va ser com... Clar, m'acompanyen d'aquesta cosa de... Bueno, anem a veure aviam què hi ha. I de cop, ui, doncs mira, m'entren a quiròfan i m'operen. I de
trucar... Laura, t'explico, mira, no t'hi trobaràs.
No, la Laura estava allà, jo vaig sortir, perquè me la van tornar a ficar dintre primer, va ser la primera prova.
La Laura? Ficar dintre.
No. Les hèrnies intenten...
És que saps que no sé què és una hèrnia.
L'hèrnia és quan surt una part del budell per la musculatura.
No!
A mi se'm va obrir l'abdominal d'un sobreesforç i em va sortir una part de budell. Total, que vaig anar fins allà a l'hospital amb aquesta petita molèstia d'un bulto a la panxa.
Però què us penseu, us penseu que estem fets? Ai,
però quan és una hèrnia d'esquena...
Discal.
Pues no sé,
suposo que no.
Et surt greix o coses d'aquestes.
Això deu
ser un tros de budell per l'esquena, no?
No sé.
Bueno, tens molt, per aquí dintre.
Tu te'n recordes 9 que la Teresa, la nostra profe de català, li van treure una hèrnia
de
la columna?
Ai, no
ho
sé, és que em molta fluixina.
Pues a mi em va passar el mateix, però per davant. I llavors, bàsicament... Clar,
però espera't, has dit que era per sobreesforç.
Bueno, si en el meu cas em van dir que sí.
Quin esforç vas fer per no fer-ho, eh?
Tu et pots herniar cagant.
Què dius?
Clar, anant restret, apretant...
Però tranquil·la, en el meu cas és per excessivitat. Pues, em dedico al món de la dansa, en el món físic, en gran part, del meu dia a dia. Llavors em moc molt i estàvem preparant un espectacle on feia certs porters, que són carregar. I pues, es fos abdominal cap amunt. I va haver un moment que allò hauria sortir en algun moment dels assajos. I al cap d'uns mesos hi vaig anar. I clar, llavors me la van apretar, em van adormir la panxa i em van apretar perquè...
Ah, te la tornen a posar.
Miren de si la primera intent és que torni dintre i fora. I a més, em van comentar, vale, és bastant gran, què vols que fem? I vaig dir, no, fica-me-la dintre perquè jo tinc... O sigui, jo estic a mig assaig. O sigui, tot això està basat...
Ara no em va bé.
Clar, no, jo...
Sí,
jo amb això és el que sóc mal malalt. Que m'han dit, de fet, una infermera un cop em va fotre una bronca quan vaig estar hospitalitzat a Bellvitge, em van fotre una bronca gran pel tema de treballar mentre estic de baixa, malalt,
sí
hospitalitzat.
Sí que ho sols fer, sí.
Sí. Aquí em van fotre una bronca guapa. Bueno, això és un altre tema. Aleshores...
Sí que ho sols fer.
Aleshores, va ser sortir de que m'haguessin ficat l'hèrnia dintre per dir-li a Laura, vinga, que passaig, cosa que no podia fer perquè anava amb tota la panxa dormida, i de cop, amb tot, o sigui, estava anestesiat de panxa i vaig notar una punxada molt heavy. Em va tornar a sortir. I llavors vaig dir, vale, si m'està fent tant de mal amb tota la panxa dormida, això deu ser greu, vaig mig caure, em van tornar a entrar i li vaig dir, sí, Laura, que se m'emporten cap a quiròfano. I la Laura, més amorosa possible, va trucar amb uns pares i em va dir, mireu, no us preocupeu, però el vostre fill, tipus que l'entren a quiròfan en dues hores, si voleu venir, podeu venir ara, i el veureu postoperatori, que estarà adorable i cuqui.
Sí.
I res, em vaig afaitar la panxeta i vinga, som-hi cap a dintre. Sí, va ser un moment graciós. I el postoperatori també em va enrenyar pel mateix fet de que em vaig haver de quedar una estona allà i li vaig dir, bueno, doncs que algú em porti el portàtil, sisplau, perquè hauria d'avançar feina. Bueno, és que també què fots dintre l'hospital? Un cop ja estàs... Ja està, tot, ja està passat el dolor.
Descansar. Normalment volen que descansis.
Vale, no, clar, jo podria descansar, si no, però si no tinc son, si no tinc res, si estic allà pel plantat...
Sí, sí. No,
i el que em passa el mateix, jo quan vaig tenir el trastorn, jo anava votant a moments.
Però, el trastorn.
Però mentre no voto, he de fer feina.
Entre que no voto i no voto, què faig? Val, mirar per la finestra o el meu company
de meditació?
No, això també ho feia. O jugàvem, a vegades em venien a veure i llavors a vegades jugàvem, però també hi havia moments que em cansava.
Una mica Nintendo Switch. De saltar.
No, d'estar en socialització, llavors em fotia a fer feina.
Ah. Bueno. Molt bé. I tema de quan estem malaltes i malalts, sou de medicar-vos l'ús just i el necessari o drogadicció desmesurada?
Jo em drogo molt, eh?
Sí, eh?
A por doquier!
Jo no sé si es pot dir això que diré, però no, jo de vegades
no ens escolta ningú.
Trobo pastilles per casa.
Què dius,
i ara?
Com no trobes pastilles per casa?
Aquesta que fot un gram, això deu anar bé. Jo m'ho foto.
Sí. Que fot un gram.
Sí.
Jo m'ho foto, la mar de bé, eh?
Això que recomanen tant que no fem...
Automedicació.
Sí, no, és un consell des d'aquí, sisplau.
Un consell de la Generalitat, feu-ho, automediqueu-vos.
No, tu fas això, Nil?
Jo el meu tema és com que a vegades... O sigui, a nivell de dolors físics sí que em vaig prenent doncs, de tant en tant, perquè estic com bastant adolorit. Sí que intento, en plan, quan tinc febrades o coses d'aquestes, intento com respectar lo de les 48 hores, que en principi és com que se t'ha d'anar. Uh-huh. Ho intento respectar. Ara, si em veig que estic a 39 de febre, doncs sí que em foto pastillaca guapa i sí, això sí.
Pastillaca guapa.
Bueno, sí que, clar, jo, és que, guapa, clar, és que l'avantatge és que com que he tingut trastornets i sí, cosetes, sí. Tinc unes...
Ui,
bueno,
jo tinc
clar,
una farmaciola que s'ha de donar vostè. Pensa que em falta un ull.
Que allò...
Tinc una de pastilles, xaval.
Clar, jo de cop tens una farmaciola que dius
et
això, només vas amb recepta.
Comencen a donar medicaments que jo a casa meva... Jo sé que tinc medicaments molt guapos, que
sí.
Tu no tens...
Bueno,
i qui se'ls fot?
Jo
això també ho he fet.
Ja en parlarem d'un dia d'això. Ja, ara m'esteu fent delia.
Jo a vegades he tingut gent a casa que...
Una ronda!
És que porto dos dies amb un mal de cap que no se me'n val.
Té, tranquil.
I dic, espera,
mira. Tinc una cosa.
Al cap d'una hora no hi era massa fi, però ja no li feia mal.
I
l'endemà estava estupendo, amb una ressaca del capon, però et quedes a gustíssim. Si no tens res l'endemà, fots un viatge guapo.
Hòstia.
Això no és un consell.
No,
això són experiències personals.
Però que la gent s'ho pensi. Hi ha coses que et costen 5, 10 i 50 euros i hi ha coses que gràcies a la Seguretat Social te'n costen 2.
Clar.
I fas un viatge molt bonic
i
et quedes curadet. Amb l'altre només fas un viatge i no et quedes curat, te'n vas a la misèria.
Jo sóc més de remeis naturals, eh?
Ah, això no, també. Bueno, quins remeis naturals estem parlant?
Bueno,
les pòssimes de l'àvia sempre.
Jo també evito medicaments.
Sí.
No, a mi m'agrada molt medicar-me.
Jo els intento allargar menys en moments extrems que no cap picat.
Que es té febre, es tapa molt per suar molt.
Ah, no, això sí. Sí.
Una mica de gingebre, també.
L'altre que fem no ho podem explicar.
Malalties bàsiques.
Unes infusions que, bueno, se't passa tot.
I tu...
Sí. Doncs ja està, família, no? Vindríem a dir que som bastant males i mals malalts.
En definitiva, si hi ha mals malalts, aneu de cop a l'hospital sense avisar prèviament i drogueu-vos tant com pugueu.
I tant, home, no fa mal a ningú, això.
Sí, això
tot
perfecte.
Això és tot el que fa falta.
Tot el que teníem a dir.
Doncs, apa,
doncs gràcies, nois, per aquest... programa d'avui.
I salut. I
salut, família. Salut.
Ens trobem la setmana que ve.
Cuideu-vos.
Adéu-siau. La que te va dar esta.
Y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco. No me lo tengas en cuenta. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunto, nunca disparo. Siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar. Que estoy enfermo. Que nadie me puede curar. Que solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy enfermo. Y cuando cierro los ojos, todo mi mundo da vueltas. Intentaré poco a poco recuperar la cabeza. Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de verdad. Cuando mi impulso siempre resbalo, nunca.
Ens acomiadem del programa d'avui amb aquesta marxa i tornem la setmana que ve amb moltes coses i amb la nostra grata
i millors
i fresca companyia.
Sempre, si es pot ser.
Sempre.
Que vagi bé, adéu-siau.
Un poco de tranquilidad, que estoy sintiendo como me muero por dentro. Que estoy sintiendo como me muero por dentro.
especie de bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunte nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar, que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad, que estoy sintiendo.